Despertan es nostres cors, València riu. Per la senda de les flors i a l'estiu. Crego el carrer la xicalla, replegant els trastos pa la falla. I manté la tradició d'esta cançó.
I amb este himne tan cerimoniós, avui rebem al nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia, cerimoniós total, cerimoniós. La veritat que sí. Sí. M'encanta.
No, sí, bé, de què anem a parlar avui? Doncs, com no, de Sant Josep, no?
De Sant Josep, i amb este himne tan bonico que has posat per introduir el programa, no? Que ja sabem que és del mestre Josep Serrano, i és el que s'anomena el Cant de l'Astoreta. El Cant de l'Astoreta té la seva història, no? Ja apareix a final del segle XIX en una revista que s'anomena El món dels xiquets, perquè és arran de les falles infantils. Les falles infantils, en un principi, els xiquets el que feien era ficar una estoreta, ficar els trastos vells i anaven a replegant-los de per ahí, no? I aleshores ells, on anaven a replegar els trastos per a fer la seva falla infantil, cantaven, per ahí n'hi ha una estoreta velleta per a la falla de Sant Josep, uh-huh. El tio Pep, i aleshores això apareix en esta cançó del mestre Josep Serrano, i és una miqueta l'origen, en part, no, d'aquesta cançó, l'estoreta velleta, l'estoreta on ficaven els trastos els xiquets, uh-huh. Per a la falla infantil.
Sí, he de dir-te que encara avui en dia, a moltes pobles de València, diguérem que entre els actes ja la bunyolà, l'ofrena, la planta, doncs també hi ha una activitat que és el cant de l'estoreta, que també el practiquen, no? Mm-hmm. Que és un cant, és un ball regional, i també el commemoren durant aquests dies de falles, o sigui, que imagina't si du cola, no?, aquest recordatori que hem fet d'aquest cant de l'estoreta de Sant Josep. Però bé, a Vila-real també hi ha Sant Josep, no?
Sí, a Vila-real, doncs, jo el que conec és que el gremi de fusters, de manera secular, doncs, ha tingut molt de pes ací, i aleshores ells continuen celebrant Sant Josep ací al poble, encara que no sigui un poble de falles, però ells alguna vegada que han vingut ací han explicat que ací històricament es va fer una falla ací com de prova, no? I que van ser ells els que la van fer. Sí que és típic d'este dia a Vila-real fer xocolata, beure moscatell i fer bunyols. Els bunyols, ja van parlar, van fer un programa només sobre bunyols,
sí,
una
sobre
vegada.
Bunyols.
I la veritat que no estan només ací, ara veurem, i no només es fan ací per al Dia del Pare, sembla que els italians també tenen una cosa semblant, després ho explicaré. I també, pel que fa als carrers, una vegada, jo vaig portar ací a Ràdio Vila-real un Sant Josep, per a que beneïra a tots els oients, i el va portar Santiago, que és un senyor que és regaor i que viu al carrer Sant Josep de Vila-real, justament. I ell ahí té un altaret, d'estos que se fan en les cases de Vila-real, i la gent, doncs, el dia de Sant Josep, doncs, passa a rebre la benedicció del sant, que és el que este gremi de fuster, doncs, alguna vegada ha portat per ahí, ha portat a les professions. Suposo que ara, en això de la pandèmia, no ho porta, però tradició popular tenim, tenim carrer de Sant Josep, tenim gremi de fusters, i tenim, com no, tota la tradició gastronòmica de Vila-real i de totes les nostres comarques.
Doncs ara anem a entrar a parlar de Sant Josep, la seva figura. Qui era?
Bé, doncs Sant Josep apareix als evangelis i després apareix allò que anomenem els evangelis apòcrifs, és a dir, els no reconeguts per l'Església, que és on s'explica una miqueta més el tema de la seva professió, que era fuster. Per tant, jo, si no estic malament, això de que era fuster, això no apareix en els evangelis canònics, sinó que apareix en la tradició i per tant com a món en els evangelis apòcrifs.
Aleshores... Sí, però fixa't que inclús en la representació del Belén vivent, en el somni que té amb l'àngel, se li apareix la fusteria a Sant Josep.
Home, és que els Belens és mona banda, no? Perquè ahir també apareix la xarcutera fent xoriços i els jueus no menjaven carn de porc.
No podem tindre de referència, no? No?
Apareixen porquets i, clar, no? Aleshores el Belén és un tipus de tradició costumista, diguem, que escapa a la lògica del temps i de tot, no? Però això no vol dir que no siga una tradició magnífica, ho és.
O sigui que no. I apareix en els evangelis apòcrifs.
Apareix en els dos, en els canònics i els apòcrifs. Ja sabem que és el pare adoptiu de Crist. Hi ha algunes tradicions sobre si ell hauria tingut fills amb una altra dona abans de la Mare de Déu, però això són tradicions que evidentment l'Església no reconeix. És curiós també perquè, clar, ell no és pare biològic de Jesús, perquè el pare biològic és Nostre Senyor, segons la tradició cristiana, però sí que és pare dels seus germans, perquè ahir hi ha una disputa entre filòlegs i teòlegs de cada església, i algunes esglésies cristianes doncs, no reconeixen, tot i que apareixen en tots els evangelis, apareixen dos vegades al de Mateu, dos al de Marc, un al de Lluc i dos al de Joan, els germans de Jesús, així, però algunes esglésies diuen no, és que germans es referia a cosins, no? I bé, ahir tenim la disputa entre els filòlegs que fan la traducció del grec i les creences religioses que parlen del que s'anomena la virginitat perpètua de Maria, que no totes les esglésies cristianes reconeixen, d'altra banda. I que, com diga, aleshores, ell seria el pare adoptiu de Jesús i el pare dels germanastres de Jesús, per dir d'alguna manera, perquè, clar, compartien mare i no pare, no?, en aquest sentit.
Sí, però és veritat que un poquet després de el xiquet que es perd al temple, no? Diguérem, ja la figura de Sant Josep desapareix un poquet de les escriptures bíbliques, no?
Sí, perquè de fet no és tant els evangelis, sinó la tradició posterior, ara parlarem, la que atorga la importància a Sant Josep que té avui dia. Aleshores, és una tradició posterior.
Sí, i d'on ve aquesta tradició, exactament?
Doncs bé, hi ha diverses teories. Bàsicament són uns monjos, crec que de Bèlgica, els que fomenten i defensen doncs, una espècie de veneració a Sant Josep més gran que a la resta de sants, que en aquell moment no triomfa, però que després a través de la tradició sí que... Són els flamencs, concretament, conservadors catòlics flamencs. Sant Josep doncs, és el 19 de març, com tots sabeu, i l'origen està en els franciscans, que al segle XIV doncs, ells inicien tota aquesta veneració que va Sant Josep. Després, com he dit, els catòlics flamencs, a través d'una figura que és Sant Donatià de Bruges, doncs, que era bisbe i degà d'una església, doncs ell, en un concili, que és el concili de Constança, és quan proposa el que he dit, que elevaren a Sant Josep a un rang similar als apòstols i, per tant, superior a la resta dels sants, que el ficaren al breviari i tot això.
I com arriba aquesta tradició de veneració així a la nostra regió?
Bé, doncs com arriba? Doncs arriba perquè nosaltres en la nostra tradició també catòlica, cristiana, doncs compartim, evidentment, amb la resta també la veneració per esta figura. És així. Evidentment, a Vila-real, a través dels franciscans, està clar, perquè hi ha hagut franciscans durant segles i ells probablement són els que han posat els fonaments a la veneració a Sant Josep.
I etimològicament el nom de Josep és molt popular així a la ciutat de Vila-real, bé, a banda de Pasqual, òbviament,
sí,
però
sí.
El nom de Josep exactament d'on ve?
Jo diria que també hi ha Josep Pasqual, eh?
Sí, perquè sí,
tinc
també,
uns quants amics
sí.
que es diuen així. Felicitar-los, avui estem en les vespres ja de Sant Josep, a tots els Peps, Joseps, Joses, etc. Doncs ja queden...
Josefes també i Maria Josés també, Maria Josep.
Efectivament, les Pepes i les, efectivament, les Fines, no?, també. Aleshores, doncs bé, Josep, evidentment, és bé de l'hebreu, no? I és curiós l'origen, no? Perquè l'origen el trobem en el primer llibre de les Escritures, que diu: en aquell moment Déu se'n va recordar de Raquel, la va sentir i va obrir el seu sí, i ella va concebre i va donar a llum a un fill i va dir: Déu m'ha llevat la maledicció, i el va anomenar Josep, com dient: afegiu-me, Senyor, un altre fill. I aleshores, este nom propi, que està estès per tot el món, per cert, significaria això, significaria afegir a.
Afegir a.
Afegir a. Eh? I en aquesta benedicció que li va donar Déu a Raquel, perquè no podia tindre fills, i en aquest miracle doncs va afegir un fill, és a dir, li va concedir alçar-li la maledicció de no poder ser mare. Mm-hmm. És curiós també el que anomenem en llengua hipocorístic, que és doncs bé, de Joaquim Ximo, de Josep Pep, això és el que anomenem hipocorístic. I aleshores, segons una tradició d'etimologia, jo diria que apòcrifa, sempre s'ha dit que allò de Pepe és un abreujament de Pater Putativus. I Pater Putativus, putativus no ve del que molts podríem pensar, sinó que vol dir pare adoptiu, eh?
Sí, sí.
Perquè putare, que és el verb llatí, vol dir considerar, pensar, això es considera pare. Però aquesta etimologia doncs té bastants detractors, no?
Mm.
I aleshores el nom de Pep realment sembla ser que és una forma reduïda de Giuseppe, que en castellà antic era una de les formes que prenia este nom. En valencià ja sabeu que Pep, Josep, en italià, que era Giuseppe, escrit així amb G-I, i és ahí, a partir d'ahí, que Pepe, diguem, la terminació d'este sí. nom, que apareix la paraula, bueno, el nom propi, o Pepe.
Sí, per exemple, seria com en volta de dir Maria, dir Mari, no?
Efectivament.
O a tu, en el teu exemple, dir-te Santi en volta de Santiago, no?
Efectivament.
És la imatge que tenim ara mateix al cap.
Esta és l'explicació que almenys es dona en el Corpus Diacrònic de l'Espanyol, que és doncs una font de la RAE, de la Real Acadèmia. Així que és bastant més fiable que l'altra, la de Pater Putativus.
I després sí que és veritat que bé, una de la tradició més emblemàtica, sobretot així a la comunitat valenciana, envoltant el dia de Sant Josep, és la Setmana de les Falles, que clar, m'agradaria que poguérem explicar el seu origen.
Bé, el seu origen doncs és extens, ja sabeu tota la relació que té com a festa de primavera, sempre s'ha parlat dels arrels pagans i tot això. Sí que val a dir que jo crec que avui en dia la festa no té un sentiment religiós exagerat, perquè va molt associat a l'art,
Sí.
A l'art que representa fer una falla. Així que, però no va ser fins al 2016, fixa't, quan es considera o és considerat o és declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Mm. És a dir, que podria ser considerat moltes altres coses abans, però això va arribar al 2016. Bé, les falles doncs, van relacionades amb tota una sèrie d'elements folclòrics, no? Com els monyos, els vestits regionals, les ofrenes a la Mare Déu dels Desemparats, la Xeperudeta.
Sí.
En ixe mantell preciós. Enguany, no sé si ho has vist, que anava en una Mare de Déu mòbil o una cosa així. Que així
sí, ho he vist als mitjans de comunicació, he vist que va en una camioneta passejant-se, no?, per València, diguem.
Sí, i la paraula falla en si, etimològicament, en esta paraula, en valencià antic, realment s'anomenava les torxes que es col·locaven dins de les torres de vigilància. L'altre dia vam parlar així de la Torre Motxa.
Sí, fixa't.
Doncs imagina't una torxa ahí, en aquesta torre, per a poder vigilar qui venia i qui sia i entrava a la ciutat o coses així. I aleshores, de fet, apareix fins i tot el llibre dels Fets, on diu que les tropes del rei en Jaume portaven falles per il·luminar-se. I aquesta associació doncs, amb el temps, imagina que ha vingut el nom que li donem avui en dia a les falles.
Mm. Sí, serien com antorxes realment, no? El que estaríem parlant.
Sí, sí, no? Eren torxes, tal qual.
Eren torxes,
sí, sí.
Exacte.
I les falles tal com les coneixem avui en dia, doncs sembla que ja tenim documentació de la segona meitat del segle XVIII, on les autoritats municipals de la ciutat de València doncs diuen que en els carrers estrets doncs, que no es podien fer falles, suposa que perquè cremarien alguna
les
casa.
Les façanes, no?
I després n'hi ha un autor, que és Carles Ros, que és considerat un dels pares de la Renaixença, és a dir, de recuperar el valencià com a llengua, i ell ja parla també en aquesta segona meitat del segle XVIII, una miqueta abans, de fet, a principis de la segona meitat, sobre sis o set falles de la ciutat de València. Carles Ros, per cert, va fer moltíssims diccionaris de valencià en aquell moment, que com a renaixentista, no renaixentista del Renaixement, sinó de la Renaixença, de la recuperació del valencià, doncs és molt emblemàtic. I damunt de les falles, que
sí,
també són importants en el nostre país.
Sí, però la veritat és que Sant Josep, a part de les falles, és també el dia del pare. Com s'origina aquesta tradició de dedicar-li el dia de 9 de març? Perquè recordem que hi ha altre Sant Josep, que és Sant Josep Obrer, que és el 1 de maig.
Efectivament. El que passa és que aquesta associació entre dia del pare i Sant Josep no ve des del principi.
Clar.
Sinó que, bé, sempre s'ha dit que a Babilònia, ja fa 4.000 anys, hi ha un jove que s'anomenava el Mesu, en les famoses taules d'Argila, doncs ja va fer una carta al seu pare dedicant-li, i que això podria, s'entén com a l'origen del que seria el dia del pare. Però
sí,
és molt més complicat que això. Anem a veure. Principis del segle XX. Celebra a Washington, la promotora és Sonora Smardot, un de 9 de març, perquè hi havia un senyor, el pare del qual era veterà de la Guerra Civil Americana, que era William Jackson, que, doncs, com que era, que havia criat sis fills ella soles. I aleshores, ell escolta un sermó en l'Església Episcopal Metodista i diu sobre la importància dels pares, no? I li diu al seu pastor que la seva església doncs havien de fer això també, no? Honorar als pares, al pare com a figura, no? Fixeu-vos també tota la cultura patriarcal,
sí, sí, sí,
i tot,
sí,
això.
Sí.
I què va passar? Ell li va dir, doncs podries fer el sermó el 5 de juny, però el pastor no tenia temps i va dir, mira, no me dona temps de preparar aquest sermó per a aquest dia, i aleshores el faré el tercer diumenge de juny, que tinc més temps. I aleshores, doncs així es va quedar, el tercer diumenge de juny, perquè al pastor no li venia bé el primer.
Quasi coincidia en el corpus, he de dir.
Sí, efectivament, això s'ha comentat moltes vegades. I després el president dels Estats Units, Richard Nixon, a l'any 72, doncs va dir, doncs això ho anem a fer oficial a tots els Estats Units. I així s'ha quedat en molts països de tradició anglosaxona, el dia del pare és el tercer diumenge de juny, perquè el pastor no tenia temps de fer el sermó un altre dia.
Fixa, que curiós. O sigui, nosaltres ficant-li que és un origen bíblic i és aquest home que molt bé va cuidar els seus fills, no? Però clar, va ser un poquet d'enveja, també he de dir-te.
Sí, després així a Espanya sí que diuen que, clar, el dia del pare tradicionalment als col·legis doncs s'ha fet, jo crec que més a primària que a secundària, doncs fes-li alguna manualitat al teu pare,
sí,
a ton pare, per allò de no fer coses exclusivament comercials, coses fetes en les mans, no? Sembla ser que això comença una mestra a Madrid l'any 1948, Manuela Vicent Ferrero, que la coneixien com el nom de Nelly, ella era mestra a Madrid, i va decidir, doncs això, dedicar un dia pedagògic a dir com agraïen al seu pare tot el que feia per als seus fills i tot això, no? Imagineu aquella època que també els pares tenien cinc fills, sis fills o coses així, no? Bé, van fer un festival, ho van relacionar amb Sant Josep i ahir va començar una miqueta tot, no? Perquè Josep és pare, encara que siga adoptiu. Tot això va anar prosperant i aleshores arriba a diversos diaris com el Correo de Zamora, Magisterio Español, arriba a la ràdio, com estem fent així, no?
Sí.
En un programa que se deia Última Hora d'Actualitat, i aleshores esta idea doncs va arribar a Galeries Preciados, que tots sabreu que...
Sí, molt famós.
Que és, no? El director del moment era José Fernández, i en 1953 fa una campanya ja comercial a la ràdio, i ahí ja després se suma un senyor que es diu Ramon Areces, que era el director del Corte Inglés. I aleshores, doncs, és un dia que a través del comerç, no?, de la, doncs, també es va promocionar.
He de dir-te que és un poquet Sant Valentín, eh?
Sí.
He de dir-te que és un poquet Sant Valentín.
El no? que passa és que jo crec que no tenim un equivalent com en Sant Valentí, que van comentar que sí que tenim Sant Donís, sí, tenim sí, Sant sí, Jordi, sí. Tenim altres tradicions. Jo en el Dia del Pare jo crec que Sant Josep és tan important per a nosaltres així que sí. No podem deslligar de cap manera.
Sí, però és veritat que en altres països se celebra el 9 de novembre.
Sí, en altres països se celebra el 9 de novembre, sí. I en moltes altres dates.
Sí, expliquem, comencem a profunditzar, diguem, com es celebra el Dia del Pare arrel del món.
Sí, a veure, com he dit, com els Estats Units hi hauria infinitat de països, no? Tots els de tradició anglosaxona. Després, com nosaltres... Tots els països de tradició catòlica, Itàlia, Portugal, França, doncs fan eixe dia, no? Itàlia, que és el que havia comentat al principi, allí fan el dia de Sant Josep, justet, fan un regal especial als pares que s'anomena Fritelle, podeu buscar a internet, Fritelle en doble L di Sant Giuseppe. I jo no sé la recepta, però és que he vist la imatge i són bunyols.
O sigui, aixina de clar. Val? El fritelle di Sant Josep són bunyols. O sigui...
I sempre està com la coca i la pizza, doncs que és la primer la gallina o l'ou, i nosaltres anem a dir que els fritellis de Sant Josep s'han copiat.
Com va passar en la coca, eh? Que ja ho van parlar a sota a mi.
Li van afegir formatge o el que siga i ja està.
I punto. I després, què més?
Rússia. Uh-huh. A Rússia el fan el 23 de febrer. I és curiós, perquè, clar, 23 de febrer, de 9 de març, no sé per què, perquè és el dia del defensor de la pàtria. Es veu que l'any 1909 la data la celebraven les forces armades russes. I amb els anys tots els homes van interpretar, suposo que per la tradició patriarcal, etc., de que era el dia de les forces armades russes, doncs és el dia del pare. I se fan desfilades allà en Rússia en honor als veterans de guerra i també dels pares.
Ja, sí, també és molt curiós. I Alemanya, com es fa?
Alemanya es fa el dia de l'ascensió de Jesús. El dia de l'ascensió de Jesús... Però, clar, són 40 dies després del diumenge de Pasqua. Per tant, cada any és un dia. És a dir, a partir del diumenge de Pasqua són 40 dies, hem de mirar el calendari litúrgic. Jo crec que enguany, el 2021, cauria al voltant del 9 de maig. Uh-huh. És a dir, a la primera o segona setmana de maig. I és el dia del pare, el dia de l'ascensió de Jesús. I aquest dia es fan festes, es veu... I els pares alemanys solen eixir en carros de menjar i begudes carrers i celebren doncs, en família doncs, això, en carrets. Sí, és molt curiós.
Sí, i
cervesa alemanya.
Cervesa alemanya. Jo t'anava a dir, tampoc li fa falta que siga el dia del pare per celebrar-ho allà.
No, però bueno, deixem-ho estar perquè... Jo a Baviera he vist cada cosa, com es diu, l'Oktoberfest este. Eh?
Sí, per això. I després, als països de l'Orient també celebra, no?
Sí, bé, a veure, el Pròxim Orient són països de bastant tradició patriarcal, per tant, el pare és importantíssim. Allí se celebra el 21 de juny, el primer dia d'estiu. I són així països com Líban, Egipte, Jordània, Síria... Bé, del Pròxim Orient.
Sí. Uh-huh. Al nostre calendari, el 21 de juny és Sant Lluís Gonzaga, he de dir.
Ah, sí. Sí, sí. Doncs mira, i sembla que...
I ese dia pa lluïssos està redondejat.
L'estiu es relaciona amb la paternitat, és sí, molt sí, curiós. Sí. Així és la primavera. Mm. M'agrada més la primavera, encara que dona al·lèrgies i coses així.
I, de ben ser, i aigua, i de repens sol, i constipats també aprofitem, no?, per a dir-ho.
Sí, sí.
I després a Oceania.
Sí, Oceania, és a dir, Austràlia, tot això... Doncs allí, en canvi, és, jo crec que està més relacionat amb la tardor, perquè és el primer diumenge de setembre. Mm. I és molt comercial, es veu que també que fan com així. Fes un regal a ton pare, coses així, és bastant, bastant més comercial. Encara que és de tradició anglosaxona, no ho fan com als Estats Units el tercer diumenge de juny, sinó el primer de setembre.
I als països nòrdics?
Als països nòrdics és el segon diumenge de novembre. Segon diumenge de novembre. També entre la tardor i l'hivern, no? Ja de camí a l'hivern. I hi ha curiositats com que a Finlàndia, en comptes de fer el regal directament, el que fan els xiquets és amagar-lo i donar pista als seus pares. Jo no sé si has jugat alguna vegada això, que te fiquen un paperet i et diuen «És possible que vaig d'un calaix, no sé què», i vas al calaix. Ara tenes d'anar al costat de la finestra. I així tu vas arreplegant paperets per tota la casa, no ho has fet mai? Fer un regal a la teva parella, així.
No ho he fet, però va, tu copie i a veure si pròximament l'ho faig i el mareixi, no?
Però han de ser coses de pensar.
De pensar.
De deduir.
Serà com una gincana, també.
Una espècie de gincana vist de casa. Doncs això és el que fan a Finlàndia, els pares. No m'ha agradat gens. La meva filla només té un any, però si m'escolta algun dia, no em facis això, per favor.
I després, als països islamístics també, no? La festa islàmica també es celebra.
L'aniversari de l'imam Ali és el 13 de Rajab, que és el mes que fa ser del calendari islàmic. Este imam va ser el primer profeta, era un dels primers profetes doncs, associats a Mahoma, uh-huh. I va ser el primer que va acceptar el missatge del profeta. Uh-huh. I aleshores va dedicar tota la seva vida a l'islam i per tant es considera primer imam pels xiites i per tant pare de, diguem-ne, dels seguidors de l'islam, perquè és el primer que el va acceptar, d'acord amb la tradició xiïta. I en este dia, que és el dia del pare, el mes 7 del calendari islàmic, a l'Iran és típic que es reunisca la gent per honrar la seva memòria. I aleshores, per associació també a tots els pares.
I finalitzem amb Taiwan.
Taiwan és el 8 d'agost. El 8 d'agost és el dia 8 del mes 8 de l'any. I en xinès mandarí, la pronunciació del número 8, hauríem de tindre un xinès així, i la paraula agost, se veu que s'assembla molt a la paraula pare. I és per això que la població, com s'assembla la paraula pare a agost i a 8, doncs van començar a fer el dia del pare en este dia, el 8 d'agost.
Fixa't que hi ha una barreja molt gran de per què celebra el dia del pare a cada lloc, però realment si ens fixem un poquet així ha sigut ja més iniciativa comercial o en alguns llocs anecdòtica també, no?
Sí, és curiós perquè quan van parlar dels vestits de comunió, crec que van parlar també de Sant Valentí, doncs ahí està Galerías Preciados, no? Relacionada històricament al nostre país, tot per la part comercial. Sí que és veritat que a nivell pedagògic, que bueno, jo ho he fet alguna vegada, doncs sí que s'intenta, doncs sí, que els xiquets reconeguen que ser pare, l'esforç, com quan és el dia de la mare, el mateix, però no sempre a través de coses merament comercials.
Sí.
O materials, millor dit, no? Encara que és important, que l'economia s'ha de manejar, feu regals.
Sí, bon per dia. Favor, això hi ha que fer, no? Que aprofiten avui.
Jo crec que si li heu de fer un regal al vostre pare, doncs no està malament aprofitar esta data, ja que estem. Que la cosa es maneja, que ja està bé.
Pues, Santi Cortés, moltes gràcies, perquè és que jo crec que sempre aprenem moltíssim amb tu de qualsevol tema que tractem, ja sigui Màgica, Sant Josep, Falles, Sant Valentín, que vinguem més dates per poder gaudir i que ens contes per què i com hem arribat a nosaltres, no?
Doncs res, que passeu un bon pont de Sant Josep, prenent cura, amb precaució, però que el gaudiu, que descanseu.
Que caiga algun bunyol, també.
També, per descomptat, el bunyol no faltarà en més així a Vila-real.
Perfecte, doncs, pues, Santi, moltes gràcies i t'emplacem ja sí al divendres que ve i veurem de què xerrem.
A vosaltres, gràcies. D'esta cançó hi ha una estoreta velleta fa la falla de Sant Josep, el dió pel, i van juntant lo que es vens es van donant per abrigar el porxet. Hi ha una estoreta velleta fa la falla de Sant Josep, en una estrella del muntó és el compàs d'esta cançó. Carrer.